El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9:35, moment per a la tertúlia del gall del monestir. Tenim amb nosaltres l'Eduard Gené, el Víctor Alexandre, el Jaume Pla i el Jordi Mussoi. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Anem al gra, tractem diversos temes que han sortit d'actualitat aquests dies. Voldria parlar amb vostès d'aquesta enquesta, que també ens afecta directament a Sant Cugat, perquè la Pimec té representació a la nostra ciutat. El 66% dels empresaris d'aquesta patronal de la petita i mitjana empresa volen un estat propi i el 81,5 dels afiliats d'aquesta Pimec veu econòmicament viable una Catalunya independent. Això ha coincidit amb una entrevista, amb una nova entrevista a Artur Mas, en aquest cas a 8TV, que diu que ens hem de carregar de raons davant d'Europa i que demana a Rajoy que sigui el David Cameron d'Espanya i que permeti la celebració d'una consulta o referèndum, depèn de les conseqüències que tingui. Jo ja callo i us deixo a vosaltres el torn de paraula fins a les 10 en punt. Eduard.
A mi m'agrada molt que el senyor Mas vagi apareixent als mitjans i sobretot vagi donant aquesta imatge de sensatesa i de normalitat i ho enfoqui de la manera que ho enfoca. Fixeu-vos que quan van començar a parlar d'aquest tema que es va produir, jo deia dues coses. Una, que el tema empresarial era molt important, parlava inclús de multinacionals, i l'altra, el que passaria amb l'exterior. És a dir, la influència que podrien tenir des de l'exterior perquè això progressés. I estem agafant un bon camí en aquest sentit, perquè totes les comunicacions últimes, aquesta pàgina de La Vanguardia diària amb extractes de notícies de diferents diaris, tot això va en aquesta línia. Avui a la contraportada de La Vanguardia hi ha una entrevista amb el Lionel Barber, que és editor del Financial Times, que jo recomano a tothom que la llegeixi perquè veurà una mica per on podem anar.
Que és el diari econòmic més influent d'Europa.
Exactament. I a més, d'alguna manera, és una mica la veu del seu amo, i el seu amo en aquest cas estic parlant dels Estats Units. L'altre dia va haver-hi una petició a 24 hores des de Madrid del Bosch, d'Esquerra Republicana, que no s'ha comentat massa. Jo, casualment, passant d'un canal a l'altre, la vaig veure. Van ser 5 o 7 minuts preciosos, o sigui, espectaculars des del punt de vista de la manera com el senyor Bosch, que no és precisament una persona que jo,
en fi, t'entusiasmi,
no, però és que em vaig quedar estupefacte, bocabadat, en veure com desmuntava totes les preguntes que li venien des de fora i des de dintre amb absoluta normalitat i amb un tarannà que qualsevol persona que fos precisament observadora, sense que estigués implicada en cap tema ni de la independència de Catalunya ni de l'espanyolisme, podia entendre perfectament el que estava dient. I em sembla que aquest és el camí. Més per tancar, el tema de l'empresariat és evidentment molt important. És obvi que és així. De totes maneres, pensem que la Pimec és una cosa i les grans empreses és una altra. Hi ha hagut manifestacions de grans empreses, però a mi em fa l'efecte, igual com va passar ahir amb el Banc de Sabadell i amb el Banc de Santander, que aquesta no manifestació, en el fons, és bona. Vull dir, si la cosa estigués malament, hi hauria manifestació, i manifestacions concretament en contra. De moment que hi ha una abstenció en dir no comen, aquest no és un tema que ens correspon, a mi em sembla positiu.
Víctor.
Sí, jo estic d'acord amb això que diu l'Eduard. Vaig veure l'entrevista, la llarguíssima entrevista d'ahir a 8TV, a l'Artur Mas, i em va tornar a agradar.
Sí, que ho digui el Víctor, això té sí. Molt valor, eh?
No, sí, em va agradar, les coses com siguin, és que no s'ha de
sincer,
ser...
Sincer.
No s'ha de ser sectari, encara que no pertanyis a cap secta, no? I a cap partit, diguéssim, en aquest cas, perquè a vegades hi ha gent de partits que pràcticament pensa que viuen una secta. I tot el que es digui contra la secta va contra Déu. Però, no, Artur Mas és una persona que transmet seguretat, que això és molt important en un president d'un país, i més en una cruïlla històrica com la nostra. És una persona equilibrada, és una persona que té el país al cap, que transmet confiança a aquelles persones que que dubten, que encara dubten, que no saben, que tenen una certa incertesa sobre l'esdevenidor polític que ens espera, i a més té una cosa molt bona, i és que no s'altera. És a dir, que ja hi havia preguntes provocadores, no? Que si podia ser un Moisès que baixa del Sinaí amb les taules de la llei, una pila de coses, tot això, la qüestió mesiànica... I
ho han fet sortir a Polònia així.
Sí, sí, per això. Però no, ho encaixa bé i sap respondre-ho bé, perquè a més, quan et diuen una cosa que no ets, no t'alteres. Et mantens equilibrat. Ara, quan et fan trontollar és quan t'han tocat el voraviu, no? Quan han tocat el punt feble, el dit a l'anafra. I dius, com que no ets tot allò que et diuen, doncs tranquil. No? I a més veus la gran diferència entre... Ell representa Catalunya, com a president, tot el món ens mira. I el 25 de novembre el món estarà pendent de Catalunya. El món estarà pendent de Catalunya. Això és molt important. De manera que el president, que és la cara visible de tot això, doncs ha de transmetre la cara d'una nació d'Europa mil·lenària, equilibrada, que democràticament i de manera pacífica vol resoldre el seu destí i el conflicte que té amb Espanya des de fa 3 segles i ja d'una manera definitiva per tenir un bon veïnatge en el futur. I justament Mas dona aquesta imatge i que contrasta d'una manera fortíssima amb la imatge que dona Espanya, que és d'amenaça constant, d'amenaça militar. Ja hem vist el Partit Popular i el Partit Socialista units contra contra les declaracions, diguéssim, dels europarlamentaris catalans, demanant doncs la dimissió, el cessament de Vidal Quadras per les seves amenaces militars i tot això.
A mi em va sorprendre la reacció del Rubalcaba.
A mi no.
Del que li va dir, perquè és que aquella dona no va dir res que no fos de veritat, i que no el PSOE li anava bé que fes aquesta actitud,
no,
i
perquè,
en canvi ell va defensar el Vidal Quadras.
Sí, perquè, clar, exacte, perquè en temes socials sempre tindran divergències PP i PSOE, perquè són la dreta i la izquierda i totes aquestes coses, però en temes nacionals, espanyols, van junts, i aleshores quan els poses, mentre no hi ha situacions que t'hagis de definir, van fer la viu-viu, però quan arriben moments puntuals com aquest, cadascú un dels dos s'ha de definir, i aquí veus que tots dos, en aquest cas Rubalcaba i Rajoy, fan caixa i faixa.
No, i no ens oblidem que és un tema clientelar.
I amb el tema, acabo, i amb el tema dels empresaris, certament, clar, els empresaris més petits són els que estan molt més a favor de la independència. Això que diu l'Eduard és veritat, és a dir, el fet que no es posicionin els grossos vol dir que, o sigui, és bo, perquè si la cosa fos tan terrible, econòmicament parlant, estarien al carrer, i no ho fan perquè saben que en el fons és bo. El que passa és que també tenen ideologia els empresaris, i normalment és molt, molt, molt conservadora. El que se'ls ha de dir, hi ha dos tipus d'empresaris, els grossos i aquestes multinacionals, que al final acceptaran el que nosaltres decidim, però que, com que no els agraden gaire els moviments, sigui Nestlé, sigui tots aquests, però en principi són estats democràtics, per tant no posaran pals a les rodes i ho acceptaran. Ara, una altra cosa és que arrufin una mica el nas per la incertesa que això els generi. I després hi ha empresaris que han dormit a la palla, que el seu món era Espanya, el món acabava amb Espanya, i mai els va passar pel cap que hi havia més món més enllà d'Espanya. Clar, quan Catalunya políticament ha evolucionat i ha dit, ei, això, doncs hi ha altre món, i nosaltres som un país d'aquest món, no d'Espanya, sinó del món, aquests empresaris que han dormit a la palla, doncs es troben que desconcertats. Ostres, ara és que jo treballo només per Espanya. Ah, és el seu... Escolti, Catalunya no deixarà de ser el que vulgui perquè vostè ha dormit a la palla durant molts anys. Altres han evolucionat i vostè no ho ha fet. Haurà d'assumir-ne les conseqüències.
Jaume, Jordi? No,
jo estic d'acord amb el que diu el Víctor, i a més, a mi no és que m'agradés el Mas perquè ja m'ha agradat sempre, però ahir encara va donar el toc de gràcia, de la seva equanimitat, la seva elegància, no sortir mai de mare, i crec que algú hauria de dir, ell no va voler-ho dir, l'actitud absurda del senyor Rajoy, perquè aquest home ha estat mut durant un mes i ara diu el que havia de dir el dia de la reunió amb una roda de premsa. Fixeu-vos que li va fer una burla i un despreci total, perquè sempre que ha vingut un president de qualsevol comunitat, inclús aquell que portava anxoves al Zapatero, feien roda de premsa, sortia el president i l'altre, no? I deien cadascú com havia acabat la reunió. Aquí no solament no la va fer, sinó que va enviar un simple comunicat en lloc de dir que sortia la Sala en Santa Maria, ni aquesta. I el comunicat deia això, que no hi havia hagut entesa, perquè no hi havia res a fer. Això s'ha de dir perquè aquest senyor Rajoy, el que passa que està, ara han canviat la tècnica, ell fa la Llucia i la Ramoneta, però des de la FAES l'empenyen que insulti el Mas, perquè diu que l'ha estafat, que l'ha enganyat i tal. I en canvi el Mas, en aquest aspecte, va dir el mateix que va dir a la roda de premsa del Mas, que i no hi havia hagut diàleg, i com a Terra Rajoy deia, porto al Parlament però no te'n sortiràs perquè jo sóc el primer que no hi crec, i això ho ha dit sempre. I en canvi l'actitud del senyor Rajoy, esclar, és això, que hi ha la pressió ultra de l'Aznar a dintre, que ara li canvien i ha de ser agressiu.
Jordi.
Jo torno amb el que deia el Víctor de, el tema de la internacionalització del conflicte, crec que és bàsica i que és el que s'està fent una feina, crec que extraordinària. Sembla que el president Mas, el dia abans de començar la campanya, té una conferència amb un dels grups més influents a Brussel·les. L'han convidat a fer una xerrada davant de tot un grup de gent, els funcionaris, empresaris i gent bastant influent de Brussel·les. El dia abans o dos dies abans, no sé.
El dia 7 viatja a Brussel·les.
I després, vosaltres heu parlat de l'entrevista d'ahir al Mas de 8TV, que també la vaig veure. Va haver una molt interessant al dematí, del Quico Homs a RAC1, que va deixar anar algunes cosetes molt interessants, no? Per exemple, va dir que la quantitat d'ambaixadors que estan demanant entrevistats amb el president, que són tants que inclús els estan creant problemes d'agenda, perquè volen saber què està passant i quins passos seguiran. Estan molt a l'expectativa, no estan espantats, i llavors va un moment que li van preguntar que si estaven a l'expectativa pel tema del referèndum, no? Què sortirà amb el referèndum, i va dir que no, que el que estan interessats en saber en el resultat de les eleccions del 25 de novembre, perquè si tenen si els partits partidaris de fer una consulta tenen més de 90 diputats, Europa ficarà el nas.
Sí?
Sí. Jo crec que això és molt important.
En un sentit positiu, eh?
En un sentit positiu, evident. Sí, sí, si no, no m'ho hagués dit pas.
No.
No, sí, sí, que si hi ha una majoria àmplia de 2/3 del Parlament que aposta per fer un referèndum d'autodeterminació, per molt que Espanya s'hi posi de cul, Europa dirà que és que s'ha de donar la veu al poble, perquè hi ha una majoria aplastant al Parlament que ho demana.
L'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és el de 100 diputats. Hi ha 135 escons, doncs obtenir 100 diputats independentistes.
Complicat, eh?
En tots els
bueno, 2/3 són 90, eh? I les enquestes donen 94, eh?
Sí. No,
tirant la forquilla per la part baixa, sí. Donen 94.
Que passa que aquestes enquestes, jo crec, ara si voleu en podem parlar, que tenen un vot ocult al Partit Popular, i jo crec que també ara el PSC, que pot acabar variant una mica el resultat, però vaja, això ho veurem el dia 25.
Un petit apunt només, Eduard, això que dius de les enquestes, la que va fer RAC1 és molt divertida, perquè hi ha un apartat que posa que els militants dels enquestats que són partidaris de votar el PSOE diuen que Carme Chacón i Montserrat Tura són millors candidates abans que Pere Navarro. El líder que presenta les eleccions, el candidat, té el suport d'un 13% de votants socialistes. Després s'estranyaran si l'hòstia que es foten és descomunal, però és que s'estan guanyant a pols.
Eduard.
Bé, seguint la volta, jo torno a repetir el que deia al principi, el fet internacional és fonamental, i no ens oblidem de que quan Mas diu interdependència i que tothom se li en fot, doncs no, home, jo, molta gent se li en fot, que ell juga molt bé la paraula, perquè efectivament en aquest moment el concepte d'independència que existia al segle XIX o segle XX, principis del segle XX, ha desaparegut. Una de les crisis que es produeixen a Europa, ara parlem d'un àmbit, en l'àmbit superior, immediat, una de les crisis que es produeix precisament la persistència, l'interès de la persistència en molts casos de l'estat-nació, que l'estat-nació va en contra del concepte de la comunitat europea, perquè la comunitat europea el que tendeix és dir, el Parlament Europeu no té cap sentit si l'estat-nació no va desapareixent, no les nacions.
Sí, ja va haver aquell, allò que deien les regions, perquè clar, aquest concepte de regió a nosaltres ens sona molt malament, però a Europa no sona malament. Els lands, diguéssim, la traducció aquesta de regió, això ja es va començar a fomentar, i l'amic Pasqual Maragall ja era un dels que havia estat president precisament de les regions d'Europa.
I en Pujol.
I en Pujol també. O sigui, ja era un tipus d'enllaç, un concepte diferent d'organització, que comportava l'eliminació d'aquests estat-nació que existien, en definitiva, en molts casos 150 anys, com el cas d'Itàlia, que Itàlia és una estat-nació joveníssim, o Àustria, o Hongria, o Polònia, que formaven part de l'Austro-Hongarès, i que total estan parlant d'això, de 150 anys, quan estem dient el fet aquest.
Sí, jo volia remarcar... Les regions productives,
diguéssim. Jo volia remarcar aquests últims comunicats de la FAES, que em sembla genial, perquè aquest dematí escoltava la ràdio Primera Hora i hi havia un encapçalament que deia les nubes negres que s'acerquen, una cosa, un lèxic
negros nubarrones socialment,
dius a ti capitán,
i aquella frase,
hi havia la música del nou de fons, o no?
I aquella frase que sempre deia por ir imperio hacia Dios. I això...
Sí, no, sonava tot això i és sorprenent que encara pugui aguantar, però no ens oblidem, existeix, i a més té un ganxo increïble. O sigui, la reacció de moltíssima gent a les Espanyes és brutal, en aquest sentit, és com un automatisme.
Sí, però aquest,
o sigui,
no votaran.
Se sent tot això i...
Aquest no votaran, tu.
Ara... aquí on tenim un tema fotut i que suposo, espero, doncs, que els governants catalans parlem, en aquest moment clar, tenim un tema que és aquest, el bàsic, però no ens oblidem de l'econòmic i del social, i jo em temo que per aquí els atacs següents que ja s'estan produint, ells piden però no es piden, o sigui, ellos piden una cosa, pero nos piden otra, nosotros pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Tota la campanya vindrà per aquí, la por vindrà per aquí, les jubilacions, no tindreu diners per pagar les jubilacions, etcétera, etcétera, etcétera. I per tant, això s'ha de contrastar. I jo, en aquest sentit, veig que... el govern català no juga bé.
Però hi vas respondre molt bé, això que dius.
Amb
les pensions.
Es va entendre claríssim,
no, no,
eh?
Sí. No, hi va respondre, però no juga bé. No juga bé perquè els esforços es tindrien que dirigir. És a dir, qualsevol mostra de nepotisme, qualsevol mostra de corrupció que es produeixi i es demostra que existeix a l'administració catalana, es tindria que tallar de socarrel, i no es talla de socarrel. Ara hi ha els casos aquests, sobretot de la sanitat, a Blanes, sobre la sanitat a Tarragona, arreu, i no es talla. Hi ha noms i cognoms.
Sí,
no. El Cafè en Llet, que és un diari digital, li han fotut 10.000 euros de multa per dir tot això. I això s'ha de tallar.
No, d'acord, això per descomptat. La naturalesa humana és com és. I els catalans són tan humans com la resta del món. Per tant, nosaltres generem gent fantàstica, gent que aporta coses interessantíssimes al patrimoni de la humanitat en tots els camps, sigui de la ciència, del pensament, de l'art, etc.
I també estem 9 punts per sobre de lo que ha de correspondria a Catalunya.
I també aportem gent que doncs malfactors, en definitiva, no?
Estic d'acord amb tu. Per això passa que en un moment com aquest és quan més tindrien que demostrar, hem de tallar això perquè ens atacaran per aquí.
Sí, no. Per tant, s'ha de depurar tan bon punt això passa. El que passa és que no deixarà de passar perquè es buscaran amb lupa, si cal, l'individu més insignificant perquè això sembli així, com si qui té la lupa no tingués un problema de malfactors. De tota manera, a vegades es presenta que la Catalunya independent ha de ser un país idíl·lic, encara inèdit en el món, és a dir, que tot el món, quan siguem independents, es quedarà bocabadat de la societat que hem creat, que no s'havia vist mai, i aleshores veuran la llum gràcies a nosaltres i es transformarà tot el planeta. Escolta, els catalans serem un estat com qualsevol altre, amb els seus defectes i virtuts, i tindrem mafiosos, esclar que en tindrem, i tindrem de tot, i per això tindrem lleis per engarjolar-los, si cal, si s'escau. Però aquesta Catalunya, que hi ha gent que diu, que fa servir la frase, a veure, per estar com estem no val la pena una Catalunya independent. Escolta, què m'està dient? dient?
El 25% d'atur?
Sí, què m'està dient?
I tant,
per estar,
i tant.
Per estar com estem, m'està dient que hi ha gent que el que pretén dir és que, clar, des d'un punt de vista, entre cometes, progre, perquè per tenir una Catalunya independent governada per Convergència no val la pena ser independent. Dic, no, perdoni, la llibertat no es qüestiona. Una altra cosa és on una societat s'escriu, si a la dreta o a l'esquerra, però això ho decidirem cada 4 anys en un estat independent. Que dius, és que totalment interdependent, la independència pròpiament dita no existeix perquè el món ha canviat, completament d'acord. Tots els països són interdependents, sí, però Catalunya és molt més dependent que no pas Espanya, oi que sí? Perquè un és un estat i l'altre és una nació sense estat. Molt bé, del que es tracta és justament de ser tan interdependent, volem ser tan interdependents com ho és Espanya, França o Itàlia, en relació a la resta del món, així de senzill.
Però el que els fa por, em sembla que és la primera vegada que tot un poble demostra que vol ser independent. I és clar, ells del referèndum els espanta, perquè no seria com ha fet el Salmond, que a l'últim referèndum va sortir un 28%. Llavors el Cameron pensa que no arribaran als 51. I si es fes un referèndum al País Basc, fixa l'orgull, el paper que està fent ara, moderadíssim, perquè es veu que hi ha un 20% d'independentistes al País Basc. Aquí, si es fa el referèndum, saben que sortirà més del 50. I això els espanta terrificament, perquè mai un poble havia demostrat aquesta força i aquesta unanimitat amb el tema del referèndum.
I saben que, a més, això és una, com fitxes de dòmino. Això empeny també el País Basc.
Correcte.
És un estímul, saps?
Sí, sí, però ara el País Basc seria un 20.
Després, això que deia el Jaume sobre el tema del 50% de gent que votaria que sí, a l'enquesta l'altre dia sortia que si es donguessin les garanties de que Catalunya estigués dins de la Unió Europea, el percentatge puja fins al 62%. O sigui, el 62% de sí i el 30% que no. Però això, si s'extrapola al total de la població, encara seria més el 62%. I si encara vol una majoria més àmplia, jo el que els proposo és que per poder votar cada any el graduat escolar, perquè ja serem al 90%.
Algun comentari més? Algunes propostes per aquest cap de setmana, molt breument, perquè tenim un minut i mig.
Tenim el Festival de Poesia, que va començar el dimecres oficialment, amb un espectacle, amb una entrada molt maca amb el Pep Tossà, i precisament el Pep Tossà
fa aquest espectacle,
va recitar poemes del...
però ara el divendres,
sí,
el dissabte.
I l'espectacle el fa aquest dissabte a les 9 de la nit, i és magnífic, fa una recreació a Guillem de Fac, el Guillem de Fac que malauradament va morir molt jove, i fa una recreació de l'obra de Guillem de Fac, i a més, en Pep Tossà és un actor excel·lent.
Bé, aquest diumenge a 11:45 del migdia hi ha a l'Avinguda Lluís Companys 17-19 hi ha la inauguració de la placa, perquè en aquella casa és on quan va tornar de l'exili Pere Calders va viure tot ell i la seva família, i aleshores es fa un acte públic que pot anar-hi tothom, i a més ve tota la família de Pere Calders. I bé, és un homenatge de Sant Cugat a un escriptor universal.
Jaume?
Sí, jo segueixo reafirmant amb el Pep Tossà, perquè és un espectacle molt interessant. Ho fan a dintre l'escenari perquè ja preveuen que no serà un ple, però val la pena anar-hi, i a més molta gent que no saben ni qui és el Guillem de Fac descobriran un personatge.
Jordi,
jo m'aniré mandant a buscar bolets.
Però compte que cap de setmana serà molt plujós, diuen.
Bueno, ficarem el paraigües a la motxilla.
Escoltin, moltíssimes gràcies, ens veiem divendres que ve.
Que serà pont.
Serà pont, si tenen pont els de
festa.
No, aquí ens ha de complir el contracte, avui.
S'ha de complir el contracte.
Som gent seriosa.
Escoltin, moltíssimes gràcies, Jordi, Jaume, Víctor i Eduard, ens veiem divendres que ve. Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, bon dia.